Doncs sí, Manel, justament hem escoltat aquest reportatge de la por de moltes dones a tornar sola a casa que vam fer fa un temps a Ràdio Calella Televisió i ens ha anat molt bé el reportatge per introduir la següent entrevista i és que, com podeu escoltar de fons, em trobo enmig del carrer, em trobo a Mataró amb la Natàlia Esteve. Bona tarda i benvinguda a una Maresma.
Hola, bona tarda.
La Natàlia, em trobo amb ella enmig de Mataró, l'he citat aquí perquè ella ha fet un TVG, un treball final de grau sobre l'urbanisme en perspectiva de gènere i bàsicament el que ha dedicat ella en el seu TVG és a detectar punts insegurs a la ciutat de Mataró, que és on ella actualment resideix. Natàlia, per què vas decidir optar per aquest TVG?
Bé, doncs perquè jo volia fer un TFG que fos personal i un dia estàvem parlant amb les meves amigues i també hi havia amics i van compartir entre les noies la idea aquesta de que nosaltres sempre teníem por quan tornàvem soles a casa. Ja no parlem de tornar de festa i de venir d'un polígon, sinó, per exemple, si quedàvem a sopar al centre sempre necessitàvem que ens acompanyés un noi perquè ens sentíem més segures i, en canvi, els homes no compartien aquesta inseguretat. I vaig veure que era un bon tema per estudiar i per què passava això i donar, sobretot, una mica de visibilitat, no?, que aquestes coses són reals.
Un molt bon tema, com dius, però doncs perquè totes les dones doncs, en algun moment de la seva vida tenen por de tornar soles a casa i deies, no cal tornar a les 4 del matí per tenir por, sinó que també m'ha escoltat doncs, en el reportatge d'abans testimonis doncs, que ho expliquen, no? És que inclús surts una mica tard de la feina, trobes que és fosc o ara, per exemple, abans que canvi l'hora a les 7 de la tarda ja és fosc. I la Natàlia ens ha citat ara mateix, jo estic passant una mica de por també, perquè ens ha citat en un carreró, estem en el passatge Torrijos de Mataró. Per què ens ha citat aquí, Natàlia?
Bé, doncs us he citat perquè jo vaig realitzar una marxa exploratòria que el que vam fer amb un conjunt d'unes 15 dones, vam anar per la ciutat de Mataró i vam detectar punts on ens sentíem insegures i un dels punts on ens sentíem més insegures és el passatge Torrijos. I per què? Doncs és un bon lloc per explicar una mica el que passa aquesta realitat perquè aquí s'ajunten diversos factors. Primer de tot és un carrer que no està il·luminat i té entrades de pàrquings, que és un factor que clar, les entrades de pàrquings, si tu has de passar, pots tenir algú amagat i genera més inseguretat. També una altra cosa és que un dels laterals és totalment un descampat. I els descampats poden dir no, provoquen més seguretat perquè veus el que hi ha més enllà, però clar, no. I si hi ha algú amagat dins el descampat, què passa? I l'altre, davant d'aquest carreró, hi ha una fàbrica abandonada. I al costat de la fàbrica abandonada hi ha un pàrquing on normalment els caps de setmana hi ha molta gent bevent. I també al costat hi ha una placeta que té com uns esglaons cap a baix i per tant hi ha visibilitat nul·la. És a dir, ens ajuntem en un punt on trobem un conjunt de factors que sumen i fa que sigui un lloc totalment per nosaltres insegur.
Com deies, vas fer una marxa exploratòria. Explicarem en què va consistir aquesta marxa exploratòria que li vas fer amb 15 dones de diferents edats, no? Vas agafar una mostra de la població de Mataró, però tu també vas fer un previ treball de camp, no? On vas passar una enquesta on em comentaves ara fora de micros que et va sorprendre molt en aquesta enquesta doncs, les anècdotes que et deien algunes persones.
Sí, bueno, hi ha de tot, perquè a vegades, per exemple, jo el que vaig fer és passar una enquesta que van respondre quasi 2.000 dones de Mataró i jo pensava, sobretot, estava més centrada al principi de, bueno, va, quan tornes de nit, de festa, els desplaçaments, i m'imaginava potser que em parlessin una mica de polígons. I així, però què va passar? Que moltes dones també em parlaven d'actes que havien passat a plena llum del dia, també, per exemple, si tornaven de sopar del centre, vull dir, el centre de Mataró, que ens representa que ha d'estar ben il·luminat, i dones que vivien pel centre, doncs, bueno, que els havien perseguit homes, que s'havien ficat en els seus portals, i com aquesta inseguretat, i em va sorprendre molt que hi hagués tantes dones explicant aquesta realitat i que no parlo de dones, per exemple, de barris més conflictius o de polígons, sinó que ja estem parlant del centre i és sincerament el que em va sorprendre més, que jo pensava
on hi ha més oci, no també de nit, vull dir un oci més familiar, em refereixo.
Sí, exacte, sí, aquest és un factor que també he de comentar, que no m'esperava, que la gent, és el que deia, jo pensava potser polígons, zones que no estan que no passa tanta gent, però no, és que parlaven de llocs on hi ha més restaurants, on es troben les botigues, és a dir, que no estem parlant, això va demostrar que no estem parlant només d'espais solitaris, sinó que parlem també d'espais on acostuma a haver-hi gent, també sentim aquesta por.
Repassant la teva enquesta, perquè em vas passar els resultats i vaig poder mirar una mica per preparar-me aquesta entrevista, em va sorprendre veure que, per exemple, la plaça de les Treses és un lloc que genera molta por entre les dones.
Sí, exacte. Vale, què passa aquí? Primer de tot, és una plaça on hi ha diferents punts, com amb arbres i moltes plantes. Llavors, què passa? Que han ficat per aquí molts bancs. I en els bancs aquests s'acostumen a juntar persones que van una mica alcoholitzades, sincerament. I sobretot per la nit. També s'ajunten més joves a beure. I també el que passa és que molts cops no acaben de tenir cura com d'aquesta vegetació de les plantes i les llums queden totalment tapades. A més, també el que passa a la plaça de les Treses és que hi ha una sortida de pàrquing. I el pàrquing aquest, just el que ha de tocar amb la plaça, genera molta inseguretat de... I s'està amagant algú aquí? Què passa?
Què és el que et vas adonar una mica fent aquest TFG de... Què és el que generava més por a les dones? És evident que en el punt on els el trobem, doncs, és un carreró sense il·luminació, per tant, és completament normal, s'entén, que això generi por entre les dones. El descampat també, no?, per aquesta sensació, sobretot, d'abandonament. Però què més et vas adonar? Per exemple, els carrers, els cotxes, perdó, al carrer, com haurien d'estar distribuïts? Com haurien d'estar aparcats perquè no en generin aquesta sensació d'inseguretat?
Vale, exacte, com comentes, hi ha les coses més òbvies, com pot ser la llum o llocs abandonats, però també, com comentaves, em vaig donar compte d'això dels cotxes. Què passa amb els cotxes? Doncs als carrers, on acostumen a haver-hi vehicles aparcats a les dues aceres, les dones es senten altament insegures. I per què? Doncs perquè el camp de visió es redueix moltíssim. I a més, els cotxes també fan ombres i no acabes de veure si pot haver-hi alguna persona amagada o no. També una altra cosa és la senyalització dels carrers. Ens vam trobar que hi havia carrers que no estaven senyalitzats, si eren carrers sense sortir o què passava. Llavors, tu imagina't que vas i no tens ni idea, o de nit, i et fiques a un carrer sense sortida i, bueno, no vulguis pensar el que et pot passar. També una de les altres coses que jo en un principi no sabia i em va sorprendre molt és l'estat dels edificis. Què vull dir en estat? No dic només en que estiguin abandonats, sinó els edificis, per exemple, que estan més pintats o estan més deixats, encara que hi visqui gent, provoquen més aquesta sensació d'inseguretat, no? Com si estiguessin abandonats, tot i que no ho estiguin. I també un punt que és molt important, les aceres. Què diuen les aceres? En el fet de com estiguin les aceres, si estan en bon estat o no, perquè si estan en mal estat, també quan parlem de perspectiva de gènere, per exemple, hem de tenir en compte que hi ha moltes mares, perquè són les que portem realment, està estudiat això, fem més, com es diu, mobilitat. Sí, cures, exacte, quan anem amb el cotxet, ostres, doncs podem tenir a vegades molts accidents. Llavors és una cosa també en tenir en compte, que no només parlem, per exemple, de llum, sinó parlem també de com estan els carrers i de tot això.
Clar, imagino ara que treies el tema de les cures, no? De que generalment les dones són les que fem les cures per sol, està canviant molt la cosa, però segurament una mare amb un cotxet de nadó ha de canviar potser la ruta que tu faries a peu, perquè potser les voreres no estan preparades perquè passi un cotxet i han de canviar i potser fer una ruta una mica més insegura, no?
Sí, sí, vull dir, totalment. Hi havia dones que ho comentaven, que a elles els agradaria anar per altres llocs, però que no podien pel simple fet de com estava la vorera, l'estat de la vorera, i és una cosa que a vegades no ens adonem nosaltres, però és totalment violència i discriminació per entitat de gènere.
Ens apartem perquè ara, veus, per exemple, també un carreró on no passa ningú i quan passa algú és perquè és una entrada o sortida en aquests pàrquings que trobem. Parlàvem de diferents, no només de la il·luminació, que poden generar inseguretat. Per exemple, aquí també tenim una paret pintada tota de grafitis. Això és un element més, no?
No, sí, exacte, totalment, perquè és el que comentava abans, que tots els edificis així que semblin més deixats fan més por, és diferent. Si tu veus un edifici que està molt net, dius, vale, tenen cura d'ell, si estan tenint cura d'ell vol dir que es fixen en ell. Per tant, ja dius, vale, hi haurà algú que m'està veient, saps? És com aquesta lògica.
També és veritat que Mataró ha començat a posar fil a l'agulla, no? Ha fet diferents marxes exploratòries aquí des del consistori amb diferents grups de gent per identificar a tots els barris, crec que ja ho han fet a tots els barris, punts foscos i millorar la il·luminació. Des del teu punt de vista, com hauria de ser aquesta il·luminació? Quina és la il·luminació que genera més seguretat a les dones? Una il·luminació més freda o una il·luminació més càlida? Com creus que s'hauria de fer?
Vale, primer de tot, abans de parlar si càlida o freda, és important tenir en clau que no és només la il·luminació. Vull dir, molts cops els plans és, vale, doncs anem a il·luminar més. Clar, però tu no il·luminaràs més tota la ciutat. Llavors, què passa? Il·luminen més la part més concorreguda o més cèntrica i el que passa és que hi ha un excés d'il·luminació. Per tant, tu passes d'un carrer que està molt il·luminat a un altre que no està il·luminat. I aquí es genera com un punt negre, com el contrast aquest. Llavors, contestant a la teva pregunta, la il·luminació hauria de ser més càlida, perquè si és freda no sé, però no dona la sensació exacta com de casa. Si és càlida et sents com més cuidada, no? No fa mal tampoc, és una il·luminació que no molesta, és com més, s'assembla més a la del dia, al sol, i llavors et sents més protegida. En canvi, càlida podrien relacionar, per exemple, com una sala d'interrogatoris, però d'una manera que et fiquen una llum molt freda i no et genera seguretat.
Genera més desconfiança, no? I també en el teu TFG vas identificar on s'havien de posar les llums, si a banda i banda del carrer o en una banda només estaria bé, perquè clar, també és veritat, doncs, la factura energètica pels consistoris.
Clar, exacte, això totalment, però jo el que em vaig donar compte és, per exemple, que hi havia carrers a Mataró que només estaven il·luminats un costat, i dius, vale, sí, té sentit, bueno, ens estalviem més diners, però potser hauríem de començar a canviar aquesta lògica, perquè què passa? Quedaven il·luminats una zona del carrer i els cotxes estaven aparcats a l'altre costat. Llavors, amb això què aconsegueixes? Doncs aconsegueixes que hi hagi molta ombra i, per tant, queden molts punts negres on les dones no poden veure. Per tant, des del meu punt de vista i des dels resultats que vaig veure podent estudiar, s'haurien de ficar a dues bandes, sempre, perquè quedin les dues exactament igual d'il·luminades.
Com hem estat parlant d'aquest TFG que has fet, però ara posa't una mica la medalleta, eh? De fet, és un TFG reconegut i premiat per l'Observatori d'Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Quin premi vas rebre?
Bé, doncs, vaig rebre el premi, com has dit tu, de l'Observatori d'Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona en el millor TFG en perspectiva de gènere de la universitat, en la meva facultat d'Enginyeria.
Un orgull, no?
Molt, la veritat és que m'ha fet molt feliç aquest reconeixement i espero seguir sumant reconeixements com aquests i per poder canviar i, bueno, donar veu a totes aquestes dones.
Justament, que avui estem en el 8M, el Dia de la Dona Treballadora, vens d'una facultat d'enginyeria, imagino també que t'has trobat en un entorn molt masculinitzat, no?
Sí, totalment, vull dir, érem a classe, a la facultat érem pocs allà i érem uns 40 i només érem 5 noies. I també me'n recordo quan jo vaig començar a fer el meu TFG, totes les opcions que tenien, que a mi em donaven, eren homes. I eren homes que no sabien del tema, òbviament. Llavors vaig tenir un molt bon tutor, però sí que des del principi vaig haver de ser jo molt com la que tirés del carro. I una altra cosa que també em va indignar moltíssim i em vaig enfadar és que al meu tribunal van ser 4 homes i m'hagués agradat sincerament la representació d'una dona, perquè els homes, com molt bé, però sí que és veritat que va sortir alguna pregunta al tribunal, que des del meu punt de vista jo vaig pensar, si haguessis dona no t'hauria de està donant explicacions d'aquest tema perquè sabries com et sents.
I ho hauries inclús viscut, no?
Sí, totalment. Per això va ser una cosa que no em va agradar, però bueno.
Doncs Natàlia Esteve, moltíssimes gràcies per aquesta conversa, per haver-nos citat en aquest carrer i esperem que parlem aviat i enhorabona sobretot per aquest treball i per la tasca feta.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.